El gall del monestir.
Nou i 27 minuts, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres, Samabrans, Domènec, Miquel i Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Hem llegit les portades dels diaris avui, amb els dos temes així polèmics del dia. La manifestació ahir a Barcelona per l'educació, que va també tenir ressò aquí a Sant Cugat, amb un seguiment, això sí, desigual, però déu-n'hi-do el suport que va tenir entre el professorat, i les declaracions d'Esperanza Aguirre, que ha escalfat el partit de dissabte, de divendres, millor dit, entre el Barça i el Bilbao, dient que si s'arxiula la marxa reial o el príncep o ja, diguem-ne, actes d'ultratge als símbols nacionals, ella tancaria l'estadi.
Tots a casa.
Volen sentir primer les declaracions d'aquesta senyora? Així la gent fa una mica de context. Ara ens les llencen.
Que los ultrajes, en este caso al himno o a la bandera o al jefe de Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Y por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en otro lugar. ¿Que esto va a causar mucho follón? Puede, pero mire, a mí me parece que francamente estas cosas no se deben consentir, entre otras cosas porque este es el campeonato de España.
Bé, algun comentari? Que els sembla que una presidenta de la Comunitat de Madrid...
El campeonato d'Espanya no és la Lliga.
Tot és Espanya.
És que ella, per començar, ella no sap de què parla. Això, mira, per començar. I és clar,
avui deia una cosa, del que he sentit a la portada, avui deia una cosa, que, bueno, mentre diu aquesta animalada i que serà un efecte boomerang perquè aconseguirà que la gent xiuli més, a més aquest any es donen totes les condicions, encara que hagin de dir que no hi va el rei, que hi va el príncip, però es donen totes les condicions perquè xiuli, però el que està aconseguint, per exemple, és que no es parli, per exemple, d'aquest desviament del seu dèficit, que aquest és un altre tema.
No era un desviament, eren uns... Sí, un primer esborrany, uns números aproximats.
Però
que
és collonut que el govern...
Del 50%.
És collonut que el govern fos tan exigent a totes les coses amb Catalunya. No, que el dèficit és negociable. Després resulta que el dèficit de 2011 es desvia 4 dècimes per culpa de Madrid, València i Castella i Lleó. Té collons el tema. Bueno, pues suposo que és una manera de desviar l'atenció també, a part que suposo que li surten, en aquestes coses li surten les vísceres, no? La dona és així i...
No, i penso que de tant en tant, d'una manera estratègica, aixeca el cap aquest PP, diguem-ne, més dretana, per recordar al Rajoy qui és, a quin partit pertany i quins objectius tenen.
Això, però és el que va dir,
sempre hi ha aquests que aixequen el cap i li fan el recordatori al Rajoy, perquè el Rajoy el troben un tou i un tio que és capaç, diguem-ne, de consentir a molta gent perquè és més moderat.
Domènec, com ho veus?
Jo penso, diguem, en primer lloc, que a veure, l'Esperanza Aguirre, no sé si teniu una mica de memòria, però és aquella persona que va popularitzar un periodista que es diu Pablo Carbonell, ex-cantant de Toreros Muertos, i que a través d'aquell programa de televisió que es deia Caiga quien caiga, una vegada li va preguntar per un escriptor que es deia Saramago, i la senyora, diguéssim, va contestar: ah, sí, és una gran bailarina, perquè allò de Sara li sonava...
Saramago.
Que era quan era ministre de Cultura.
Exacte, que era justament quan era ministre de Cultura. I a partir d'aquell moment, com que el va posar en una situació una mica difícil, perquè això va sortir a totes les televisions, evidentment, doncs llavors en Carbonell la va promocionar fent-li gracietes i fent-li conyes i veient com una patinada d'aquest tipus així encara se'n pot treure molt més partit polític. I mira fins on t'ha arribat, no? Això és una cosa, diguéssim, a tenir en compte. L'altra és que, si heu escoltat bé les declaracions, és ben bé, diguéssim, allò de separatistes i separadors, en el qual queda claríssim que bascos i catalans no són espanyols. Amb el to i la
otros países com... i altres persones,
Vull dir, el qual dius, hòstia, és molt fort que això. I de fet, el Fernández Díaz va tenir que sortir una mica a pagar focs, no? Perquè, a veure, en aquí hi ha gent que és del PP i que també és del Barça, i que es va sentir ofès per les paraules que va dir la senyora Esperanza Aguirre.
Segurament la Sánchez Camacho mateixa deu ser barcelonista.
Però jo no he sentit cap declaració del Partit Popular Català. En canvi sí que he sentit del Partit Partit Popular Basc, el Basagoiti, que, home, li ha sentat molt malament aquestes paraules, i ha dit que ell fins i tot se sent molt ofès quan senten camps de Madrid que s'insulten als bascos. Per tant, és una reacció del Partit Popular Basc que, comparat amb el català, jo almenys l'he buscada i no l'he trobada. Si no l'he trobada, hi és, em sap greu.
Jo estic segur que ahir va haver-hi un telegrama
marcant com s'havia de respondre.
I estic segur que la cosa és triem-li ferro i no contesteu.
No, suposo que igual el Partit Popular Català se sent representat pels declaracions de Fernández Díaz.
Sí, podria ser.
De totes maneres, també l'Esperanza Aguirre no és aquella que quan es parlava d'Endesa que si comprava caixa i no, queremos que se quede en España, no?
Antes sí, alemana sí. Que catalana, bueno, es deia, no? No? Era el resum
de... Home, queremos que se quede el capital...
Que se quede en territori nacional.
Que se quede en una empresa nacional d'Espanya, no? Bueno, mira, també Bankia també s'havia parlat de la caixa i tal, i el rato va dir que no, i mira com està el panorama,
I,
no?
I voleu una dada curiosa? La senyora Esperanza de Aguirre.
Sí, és cosina del senyor Gil de Viedma, sí.
Del senyor Jaime
Gil de Viedma, sí.
Si ho diria,
eh? Si el pobre senyor Don Jaime...
Aixequés el cap.
Jo me'n recordo, ara espero una anècdota, una vegada vaig visitar, però és que ara no ve el cas, l'edifici de Tabacalera, de Tabacalera de Filipines, perdona. Tabacalera de Filipines, que és on treballava ell, se suposa que treballava. I me'n recordo que quan vam arribar...
Sí que treballava el Jaime, sí.
Quan vam arribar a un despatx, el que ens ensenyava, fa una genuflexió, diu... Ahora les voy a enseñar el despacho de Don Jaime. Que el despacho de Jaime de la Viena. Que suposo que a part de treballar allà hi feia poemes, suposo, allà a la taula aquella de fusta.
No.
El feia treballar el seu pare, sí.
Treballava. Ah, vale. On no treballava era quan el pare l'enviava a Manila a fer, diguem-ne, lligar els negocis de l'any, que hi haurà una cosa protocolària, i aleshores el Jaime es desmalanava.
I feia vacances.
No, però el tio moltíssimes vegades anava directament de la farra al despatx, i al despatx s'hi estava. I tant que sí.
Home, que si estigués no vol dir que treballés, però bueno.
No. Sí, és que no... El que passa que, esclar, ell va viure els últims moments de gran esplendor de la companyia. I després, quan el Jaime es va apartar de la companyia i després va morir, esclar, va venir la debacle. Però ell, mentre hi va ser, era una companyia, i jo l'havia vist per la Rambla, tranquil·lament, allò amb els ulls vermells, de venir de la farra i anar cap al despatx. Sí, sí.
Escolti, passem pàgina i deixem aquest tema perquè també donar-li massa ressò a les paraules d'aquesta senyora tampoc és gaire just. Sobre la manifestació d'ahir, vam tenir...
No produeixen gaire esperança, no, aquestes paraules.
No, el que passa que jo crec que és una mica arriscat, a més, fer aquestes declaracions tenint en compte que el divendres a Madrid hi haurà una manifestació a favor de la unitat d'Espanya convocada per gent com Nudo Patriota Espanyol, La Falange, el Movimiento Católico Espanyol i l'Associació Vieja Escuela a Madrid.
Això no,
i
és
llançar...
Això no és cap...
No, ja m'imagino que és casualitat. De fet,
s'ha
d'anar en compte amb aquestes coses.
Sí, que ha estat autoritzada pel Tribunal
de
Madrid.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha permès finalment la marxa per la unitat d'Espanya.
Precisament la delegació de govern de Madrid havia dit que la fessin dilluns.
Sí. Vull dir, a veure, que és com molt fort.
Tot i que no sé si val més la pena tenir-los tots juntets en una manifestació i poder-los controlar que no tenir-los dispersos.
Seran 300 i hi haurà 2.500 policies. Vull dir que... Però bueno, caldejarà l'ambient.
Parlem d'educació, i vam tenir manifestació, milers de persones van sortir al carrer a Barcelona per protestar contra les retallades en aquest àmbit, les manifestacions van tenir un ambient festiu, amb famílies, nens, i disposats, això sí, a mostrar el seu descontentament amb les retallades que afecten l'educació. Aquí a Sant Cugat, per exemple, dilluns, abans de començar la sessió plenària, vam tenir la manifestació d'una assemblea de 200, unes 150 persones, que també es van queixar de les retallades que diuen impulsa l'Ajuntament i el Govern de la Generalitat. Com veuen l'estat de l'educació? Ja sé que és un tema molt ampli, però si consideren que veurem una baixada de la qualitat del sistema educatiu públic que pugui tenir repercussions de cara al present immediat i també del futur. Com veuen la situació d'aquest sector? O si no els queda més remei, com fer, com fan altres sectors, d'ajustar-se al cinturó?
Jo vaig estar a la manifestació ahir. Vaig estar... Després de trobar-te...
Se va trobar amb el Sam? Jo també vaig trobar amb el Sam al carrer.
Ahir vaig estar a dues manifestacions. Jo, una concentració de iaio flautes allà al Passa Sant Jaume.
Et consideres un iaio flautes,
no,
Jordi?
No, però em van convidar a anar-hi. No, que hi havia una concentració de jubilats i tal.
Però si no ho veus.
Davant de la Generalitat. La flor de la joventut. També referent a retallades i tal. I després vaig estar en seguiment, realment hi havia molta gent, Realment hi havia molta gent. I bastant de Sant Cugat, Vaig estar amb els Sant Cugatencs. Bueno, a veure, jo crec que independentment d'altres tipus de judicis, tot el que sigui retallar i treure recursos econòmics, humans, el que sigui l'ensenyament, va en detriment de l'ensenyament, que prou pena tenim, no? Per tant, no crec que faci preveure res de bo. Jo dos tots els que penso, després es poden a fer totes les matisacions que siguin necessàries, que l'ensenyament ha de ser una d'aquelles coses que s'ha de portar, com diuen, que estem en bandeja de plata, perquè aquí ens juguem molt. Clar que no tot depèn de les retallades, depèn de moltes coses, no? Però jo crec que a l'ensenyament un país s'hi juga moltíssim. Per factors que crec que no cal...
No, és la part que no acabo d'entendre, perquè si recordeu, quan va començar tota aquesta història de la crisi, hi havia un consens transversal a la societat que hi havia certes coses intocables. Una era la sanitat pública, que ja s'ha tocat, i l'altra era l'educació i, diguem-ne, la inversió en projectes d'investigació, etcètera, etcètera, que era la manera que ens havíem de sortir de la crisi.
I anar cap a un altre model econòmic.
I allò que dius, fills meus, heu tocat la sanitat, heu tocat l'educació, i a més, veuràs com les retallades aquestes segur que no es faran d'una manera intel·ligent, perquè, a veure, jo crec que el sistema educatiu, per exemple, la quantitat de diners que van invertir en tota aquesta carallotada de cada nen un ordinador i no sé què, no sé quantos, això era llançar els diners per la finestra, perquè una cosa és tenir la maquinària i després no saber-la fer anar. I a més, la joventut, en aquest sentit, pràcticament aprèn des del naixement com funcionen aquestes qüestions. No necessites insistir. Per tant, a partir de les retallades i de l'increment d'alumnes a la classe, etc., es posa més pressió sobre l'ensenyant i sobre la qualitat de l'ensenyament, el professor davant de l'alumnat. I aquí és on jo penso que hi ha la mare dels ous, del fracàs escolar i de moltíssimes coses. El sistema d'ensenyament, hi ha qüestions que no tenen gaire despesa que s'han de fer, que generar materials per poder ensenyar, la didàctica, diguem-ne, que el professor engresqui els alumnes. Això no val diners, això són actituds personals, això és enriquiment personal. I, per exemple, tot el que era formació continuada del professorat, tot això jo crec que són vies en extinció, si no estan extingides ja.
Domènec, com ho veus?
Sí, realment és un problema el tema aquest, diguéssim, de l'ensenyament, pensant, diguéssim, en les sortides de futur. El que passa també és que, sobretot a les escoles que s'han fet a l'última època i de més, les aules estan pensades per unes determinades capacitats i, per tant, ara voler-hi posar més nanos és físicament bastant dificilet, el qual planteja, diguéssim, alguns problemes. És a dir, llavors no complirem els mateixos estàndards que ens hem fixat, no complirem, diguéssim, tota una sèrie de coses que no em sembla que portin enlloc. Però sobretot, a veure, si l'ensenyament baixa de qualitat, aleshores la sortida de la crisi cada vegada serà pitjor per Espanya.
És una espiral.
També hi ha un tema, sobretot en moments de crisi, amb tot el tema, encara que això està potser més concentrat de l'immigració i tal, és evident que ha sigut important, no dic sobre esforç, però sigui un esforç del professorat d'estar com a mínim a l'altura de les circumstàncies. No vol dir que tothom estigui, però bueno, que van justets. Si a sobre, si fos quatre nanos més per aula i pim-pam pasqual i els hi rebaixes el sou i tal, home, això deu ser un element més bé estressant. Jo crec que alguns casos de gent amb una vocació a l'ensenyament extraordinari, la prova està que porta 40 anys, i que diuen, jo seguiria, però tal com està el panorama, em jubilo, no?
Però faig una pregunta.
Tenen la possibilitat d'anar des de jubilar als 60, quan dos o tres casos que diuen, mira, jo seguiria fins als 65, però tal com està el tema tal després de 40 anys, mira, em jubilo perquè no aguanto. Estic... I clar, vull dir...
Però teníem un ensenyament públic de qualitat abans de la crisi?
No.
Ho pregunto, perquè aleshores les retallades poden perjudicar, però quan teníem abundància de recursos, teníem l'ensenyament que necessitava el país per tirar endavant. I parlo de la universitat i de l'educació primària i secundària.
Mai tens el que...
O estava en un nivell òptim?
No.
PISA, per exemple?
Òptim no, és evident. Però si estava en un nivell òptim, estava en un nivell pitjor, això és evident. Si en moments de vaques grosses, malgrat estar en moments de vaques grosses, no està en un moment òptim, bueno, doncs ara caurà més encara.
Sí, però perdona, quants anys fa que es fa aquest discurs del deteriorament del prestigi de les humanitats, la crisi de les humanitats, la marginació de les humanitats. Perdona, això ens n'anem, diguem-ne, al primer Montilla, entens? És a dir, això fa molt de temps que es cou. I tu vas a les facultats d'humanitats i són congeladors. Amb individus que estan desfassats de fa 30 anys, eh? Perdona, això és així, això òptim no és, eh? Però, això òptim no és.
No, si jo no dic que sigui un ensenyament òptim. I a més, jo penso que l'ensenyament sempre està en crisi, perquè mai estarà a l'altura de les circumstàncies cada cop més complexes, canviants, que canvien una rapidesa que t'ho qüestiona tot. Jo
com tot, és dialèctic i ha de millorar sempre.
Que sobretot l'ensenyament primari i tal, home, no només hi ha un tema de professors i de pressupost, també hi ha un tema de, bueno, les circumstàncies que viuen els nanos, això que diuen la generació Google, no? I bueno, crec que crec que és complicat trobar-li el punt. El que passa és que, clar, si en altres països estan...
Sí, però un dels punts...
Si en altres països estan en millor nivell és que es pot millorar, això és evident.
Un dels punts de cara al futur, que és evident, i tots els països hauran d'arribar en aquest mateix acord, que és aquest divorci entre el que és el coneixement pragmàtic i útil i el coneixement inútil, que són les humanitats, per una banda, i les ciències i la tecnologia per l'altra.
Nosaltres som tres inútils, nosaltres.
Sí, sí, però, diguem-ne, aquest abisme s'ha de tancar. S'ha de tancar, en part, diguem-ne, la crisi que estem vivint i la manera despietada que es fa dia a dia és justament per aquesta separació entre les ciències i les humanitats, que s'han format gent descarada sense valors.
Domènec,
això és així,
que vull sentir que canses.
Sí, 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 és veritat, eh? Diguéssim, perquè això, i quan parles amb escoles concertades i parles amb escoles privades, diguéssim, ho veus encara molt més, que moltes vegades els professors de matemàtiques han prioritzat molt el tema del coneixement de les matemàtiques, més que res per acabar formant comptables, eh? No, tampoc ens figurem que hagin sigut per fer astrònoms ni per fer astrofísics, sinó per acabar, diguéssim, doncs, formant comptables. Però comptables que, com que no tenen el bagatge, diguéssim, humanístic, després són capaços de fer qualsevol cosa. Perquè el tema, diguéssim, de la filosofia, de la història de l'art, de la història i de més, vull dir, això són unes tonteries que, vull dir, que no serveixen absolutament per res, eh? Uh-huh. I mentre estiguem amb aquests punts de vista, llavors ja podem anar parlant de crisis de valors i podem anar parlant del que vulguis, eh?
I després hi ha una altra qüestió. Una persona que vaig conèixer fa poc, que m'ha regalat un llibre que ha escrit, que és una professora, especialista en pedagogia i tal, hi ha tot el tema de l'aplicació de les noves tecnologies i concretament d'internet, no? Ella, el llibre es diu allò, la generació Google, ella defensa que això està perjudicant l'ensenyament. Ella diu això, aporta més superficialitat però menys profunditat, és a dir, està dient després de les proves on surten pitjors valorats els nanos són a les valoracions de textos, lectura i tal, diu, però és que internet no està ajudant gens en això a comprendre un text, llegeixes...
Home, i la primera prova està...
Allò que hi ha estudiat ordinadors per tothom tampoc és un element que afavoreixi a l'ensenyament, sobretot en temes com
tu...
comprensió de text, perquè diu vius... com ho farà ella? Bueno, això, la cultura de l'instant, de la immediatesa, enfront de la cultura, em sembla, diu, de la necessitat de concentració i tranquil·litat. Sí. És a dir, el nano perd, guanya immediatesa i superficialitat i perd concentració i tranquil·litat per entendre les coses.
No, i aquí,
ho estic explicant molt burdament, però...
Aquí hi ha un problema gravíssim, que és, molt bé, aquests nois de la generació Google tenen al seu abast una informació que, per exemple, cap de nosaltres ha tingut en la seva època de formació.
Ui!
L'informació que tenen al seu abast. Ara bé, quan afusellen un treball, que els afusellen cada dos per tres...
Jo he deixat saber una mica.
No saben distingir entre un bon treball i una caca penjada, diguem-ne, en la xarxa. I tant els hi és.
Sí, senyor.
És a dir, això és destrucció de lectors, no creació de lectors, perquè com a mínim, diguem-ne, home, jo tenia molts alumnes que eren plagiaris i com a mínim demanava jo al plagiari qualitat de base.
Però plagiaven llibres, no?
Sí, però no tots els llibres són bons. Ara, Google fomenta fomenta la xarxa, fomenta la superficialitat i la falta de qualitat. És a dir, i vés a buscar, jo què sé, la vida de Leonardo da Vinci, que seria una cosa fàcilment afusellable, i compara tres. I veuràs, un diu una cosa, l'altre diu l'altra. Al Wikipedia mateix, quantes vegades no entres i et diu aquest article necessita
revisió, coses.
Revisió i necessita, i surt l'escombreta aquella, com volem dir, mare de Déu, el que hi ha aquí. I els nois entren i això ho afusellen i es queden tan amples.
Bueno, però clar, si a sobre no llegeixes llibres i a sobre fas corta i pega, ostres, primer no tens una pràctica de llegir, que és bo, i després el teu, la teva comprensió de textos, la teva d'allò escriure, és que és tremenda, no?
I a més a més, a veure...
Si no llegeix, no sap escriure bé, no això, tenen... això és impapinable.
Ja, això mateix. I ells no tenen cap espai que jo sàpiga, dins de les seves assignatures, que algú els agafi i els ensenyi com fer servir les fonts de les noves tecnologies, que són una meravella. Si els saps fer anar, com una biblioteca, que tu tinguis una biblioteca grossa al costat de casa teva no vol dir res, i que tu tinguis carnet no vol dir res. Vostè el sap fer anar.
Existeix una sobreabundància d'informació que la clau és saber triar el que necessites, i si allò és de qualitat, en qualsevol matèria.
I saber accedir abans de triar.
Jo crec que aquest és un pla dels anys. Els ítems, la informació que reben a tots els nivells, no el pots digerir, és molt diferent, és molt difícil.
Sí, però és que a més internet, diguéssim, és el que deia el Sam, diguéssim, hi ha moltes bestieses, moltes,
però moltes.
Moltes. Coses que diguéssim que de vegades tu busques i dius, a veure, és que necessito aquella data, i tu busques, diguéssim...
Intenta quadrar una data, internet, sí,
i dius, no,
això no va així.
Això no va així, vull dir, aquest no sé d'on se l'ha despenjat, però aquesta data no és la que jo necessito,
Home, jo mateix vaig trobar un dia que havia nascut a Brooklyn el 1932.
Ah, sí? Sam? Tu? I no ho sabies, sí, això,
Pues et conserves molt bé,
Collons. Hòstia, ara que estic a punt de fer 80 anys, no està mal,
Hòstia, ara que et veig amb aquesta melena que bigotis, tens una tirada a l'Einstein, no?
Ara ho diu, això és el més corrent que em diuen, no?
Ah, bueno, però ja no t'ho havia dit mai.
I m'han dit Edgar Allan Poe, i m'han dit Nathaniel Hawthorne, i, en fi...
Però vas néixer a Brooklyn. No ho sabies,
no.
No.
I va ser molt divertit perquè el tio, com ho va dir, va fer la presentació, jo havia després de fer una conferència, i esclar, vaig dir...
O sigui, ell havia buscat a Google, havia trobat malament, i anava a presentar-te en un lloc on no havies nascut. Molt bé.
I un any que no havia nascut. I aleshores li vaig
dir... Davant.
Sí.
I ara, no va veure que no tenies 90 anys, o què?
I aleshores li vaig dir, bé, moltes gràcies per la presentació, ja me'n puc anar, perquè el senyor que ha presentat no sóc jo, és un altre, així que vostès esperen un altre conferenciant.
Ara no li parli del mateix tema.
Que dirà de rodes,
no li va caure la cara de vergonya allà davant? Es va posar vermell, almenys?
No, perquè jo crec que aquesta qüestió és una altra de les qüestions, amb el descrèdit del coneixement, bé, diguem-ne, la cara dura. És a dir, la quantitat de coses, no t'hi fixes, en els mitjans, els polítics, la gent diu la bestiesa més grossa, la cita malament, l'estupidesa, l'estultícia, i es queden tan amples, no es tornen ni vermells, andando, que es grundio. Clar, i això és part d'aquesta debilitació del sistema educatiu que està de base, i les humanitats que han quedat en una mena de congelador, com una cosa que es posa, que no té res a veure amb la realitat, doncs, perdoni, això no funciona així.
I a més, aquests tertulers que diuen qualsevol cosa, que tenen un desavantatge, no té l'avantatge que tenim nosaltres, que no ens escolta ningú.
Com que no t'escolta ningú? A veure, Jordi, no parlem malament d'aquesta casa, que ens escolten, que sé que m'escolta molta gent.
Segur que si jo sé que ens escolten, no vinc,
Com que no?
No, però el tema, diguéssim, per exemple, de Wikipedia, jo, diguéssim, el que em preocupa molt, diguéssim, de Wikipedia, és el fet que els articles siguin anònims. És a dir, quan un article està signat, tu saps que hi ha una persona que treu la cara i que es fa responsable d'allò. Quan un article, diguéssim, és anònim, a veure, tu pots dir una bestiesa i no passa res, diguéssim, no, a veure, si hi ha una persona que escriu, doncs, allò, una sèrie d'articles, i en el tercer que llegeixes veus que continua dient bestieses, el quart, si veus que ell el signa, ja no te'l llegeixes, perquè dius, no, tornarà a dir-ne un altre.
No, i el problema
és... Tu no pots posar procedència, si no hi ha, no firma ningú i tal i qual, això acostuma la gent, els anys també, a no posar procedència del text. Si no es firma, però bueno, jo faig el mateix, tu, còpia pom, jo no dic d'on ho he tret.
Clar.
Fatal, fatal.
I potser també, perdona, no
diguis. Aquestes coses s'han de signar, encara que sigui amb inicials.
Tu has de saber qui l'ha pifiada.
O que vulguis, però hi ha d'haver-hi, diguéssim, un cert grau de responsabilitat, si no, no s'hi val.
Hi ha certs temes que estan ben tractats per la consulta ràpida. És a dir, allò que va fer la britànica ja fa molts anys, que és la divisió entre la macropèdia i la micropèdia. La micro era per la consulta ràpida, allò que necessites, quan va néixer, a quin any va publicar la història de no sé on, aquesta cosa immediata, i després hi havia macropèdia, que eren els articles llargs, complexos, diguem-ne, de fons, i tot molt ben integrat en un sistema de coneixement general que l'enciclopèdia britànica. Però Wikipedia, això és que ho destrueix completament. I a sobre Wikipedia ha forçat l'enciclopèdia britànica de deixar d'editar-se en paper per poder competir, el qual és...
No, perquè les enciclopèdies en paper s'han acabat, ja no.
Jo crec que no. Es pot estar en CD-ROM, això sí.
Jo
crec que no. Les especialitzades, però les genèriques, internet i tal, que s'ha acabat. No es consultarà ningú. Qui comprarà? Qui pot comprar una enciclopèdia avui dia?
No, però són coses...
Que sigui especialitzada,
Sí, però no pot ser, és a dir, tenir l'enciclopèdia britànica en suport digital no és el mateix que tenir-lo a casa o a l'abast. Això és així, i tu saps igual que jo, que quan busques bizantí, de cop i volta a la BA trobes... A veure, què és això que diu, que no sé què, de cua d'ull, una altra cosa? Sí. És a dir, quan consultes una enciclopèdia en paper, mai vas directe a la font i allò, és a dir, sempre et crida l'atenció una altra cosa.
Sí.
Sempre tendeixes a, ara qui sóc, a veure allò...
O vas d'una cosa a l'altra.
Exactament. Correcte. I això, diguem-ne... en la manera que es presenta digitalment les enciclopèdies i les obres de referència, això no és així.
No, a veure, jo sóc dels que considero que una consulta digital no te la sabrà molt consultar un llibre, vull dir que, hòstia...
I potser ens haurem d'acostumar, i això per exemple el deia l'altre dia el Consell de Terceres, que va venir un acte en homenatge a Ramon Bernils, haver de pagar, ni que sigui poc, per la informació de qualitat, perquè ara ens hem acostumat a córrer per internet, anar a qualsevol web, treure informació de qualsevol manera, i potser en un futur no gaire llunyà ens haurem d'acostumar a pagar, ni que sigui una quantitat simbòlica, per obtenir una informació de qualitat. Per exemple, jo ara en aquests dies, per qüestions acadèmiques, he hagut de buscar articles de certs instituts de pensament que et fan pagar, ni que sigui simbòlic, em fan pagar res, doncs potser un euro i mig, de coses que s'han publicat en paper, però ells consideren que aquella informació que ha tingut una elaboració molt forta i està ben feta necessita rebre d'alguna manera una compensació econòmica, i òbviament no té res a veure amb qualsevol altra cosa que puguis trobar penjada de qualsevol manera.
Això és el debat sobre els drets d'autor i tal i qual, no? Perquè això no seria gaire difícil, no? Quan compres el paquet Office o no sé què tal i qual, que és un recàrrec, no? Que vagi a la societat d'autors, no? Vull dir, això és el que fas
quan compres
un CD o no sé què, no? Hi ha maneres de fer-ho. Jo estic d'acord, que el treball, la recerca, el treball intel·lectual s'ha de pagar.
Un article de 10 pàgines, ara, un euro valia.
Si tu vols penjar gratuïtament, tens tot el dret.
Òbviament,
jo crec que el treball intel·lectual està reconegut com qualsevol altre treball, no? Vull dir...
Després hi ha certes coses que nosaltres no sabem ni que existeixen, però que existeixen. Hi ha una entitat que va amb les sigles de JSTOR, que és justament una mena de gerència general de revistes científiques. És una meravella. I resulta que tu, si tens el carnet de la Biblioteca de Catalunya, tens dret a tenir accés immediat a la biblioteca i accés remot amb un codi a casa teva. Qui ho sap, això? Saps? I resulta que segurament l'article que tu buscaves, aquella revista, està d'alguna manera dins del paraigües aquest, i tu no ho saps. Que per mi és un dels grans problemes de la xarxa, molt bla 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 bla, però les eines absolutament importants com aquesta, vull dir, aquesta xarxa dona accés a una quantitat fabulosa d'informació boníssima. boníssima i contrastada. Són revistes científiques arbitrades i allò que dius, caramba.
Amb aquest article que vaig aconseguir, vaig comprar, després vaig fer la prova d'escriure una frase molt peculiar al Google, perquè dic, si la trobo clavada serà aquell article, i vaig veure com hi havia gent que havia comprat l'article i l'havia després penjat de forma gratuïta, de manera totalment
il·legal.
Unilateral, sí, il·legal, suposo. Uh-huh. Com encara hi ha gent que després, allò ja ho he comprat, tal, ho comparteixo de qualsevol manera, i dius, home, ho fem bé, o el que aconseguirem és rebentar. No, aquest...
no, això, és, això és la, la batalla que ha de venir i que ningú vol veure. I que és així, que és, a internet s'haurà de pagar o no per la informació. Jo tinc la sensació que estem vivint l'època d'engrescament amb internet. És a dir, que es faci una cosa imprescindible i transversal per tothom i després començaran, nyec, a tancar l'aixeta i hauràs de pagar per això, pagar per allò, tal, 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 tal. I després, a veure, l'accés a la informació, la organització de la informació, això qui t'ho ensenya? Qui t'ho ensenya? Qui t'ajuda?
Jo crec que a les escoles acabarà havent-hi una assignatura que sigui com utilitzar internet.
Jo crec que tant de bo,
això serà,
tant de bo, i que no sigui una Maria i que qui ho faci tu, no sigui un
era com abans ensenyar, és com ensenyar a escriure, ensenyar matemàtiques. Al final jo crec que com utilitzar internet, perquè sí, informàticament els nanos no tenen cap problema,
no, tècnicament.
Jo tinc una fillola que té 8 anys i m'ha ensenyat a fer PowerPoint, 8 anys. Ara, una cosa és saber fer PowerPoint i tal, i altra cosa és com saber utilitzar internet. Jo crec que
no, i diguem-ne, el concepte d'alfabetització està canviant radicalment. I això és una de les coses, per exemple, que el sistema d'ensenyament d'aquest país és que ni s'entera, no sap ni el que es diu. Clar, abans, per exemple, quan tu escrivies un llibre, tu el feies a mà, i després el passaves i l'editor era un mag, diguem-ne, que agafava i tal. Ara, pràcticament, has de dissenyar el llibre, l'has de donar formatejat, i et donen unes característiques, unes pautes. És a dir, esclar, això és un altre concepte completament diferent d'alfabetització, no?
I tu sobre l'experiment, pots donar compte que ara que el llibre es fa, com tu dius, informatitzat i tal, hi ha més errors als llibres?
Clar, home, perquè han eliminat el corrector.
Sí. Ah, no, d'acord, perquè jo alguns llibres veig una quantitat d'errors brutals, brutals.
Per estalviar, han eliminat el corrector.
Em sap greu, però ho hem de deixar aquí.
Quina pena.
Domènec, Sam i Jordi.
Volia més temes, eh?
Sí, tenia diversos temes, però escolta, ha anat així la conversa. Ens veiem la setmana que ve.
Sí, perquè no hem parlat de Mikimoto i el 1714.
1714?
És el comissari.
Fins la setmana que ve.
El Mikimoto és el comissari de què?